Ràdio Estel.
La fisioteràpia tal com és.
Hola, bona tarda. La malaltia del Dupuytren és una contractura fibrosa de la palma de la mà amb freqüents retraccions en flexió de les articulacions dels dits i també es tracta d'una afecció freqüent. La causa no es troba encara entre les aclarides, tot i que existeixen una sèrie de factors que afavoreixen o s'associen a aquesta problemàtica, com poden ser els hereditaris o també l'epilèpsia, la diabetis, l'alcoholisme, traumatismes o diferents activitats professionals. La malaltia del Dupuytren, de forma rara, es presenta per sota dels 40 anys i és més freqüent a mesura que l'edat avança a partir d'aquesta barrera, la dels 40. Afecta més homes que dones. En el 40% i en una franja que va fins al 65 dels pacients, el trastorn és bilateral. Es comença a notar molt sovint en forma d'enduriments. D'aquesta problemàtica del Dupuytren que afecta les nostres mans i que pot provocar molts problemes, especialment si les fem servir per a la nostra activitat diària, parlem avui a la fisioteràpia tal com és. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda.
Un espai d'ajuda amb Lluís Delgado.
Ja tenim a Ràdio Estel el nostre expert, fisioterapeuta, Lluís Delgado. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Ignasi. Bona tarda a tots els oients. Una tarda més de nou amb vosaltres.
Avui, últim divendres del mes de maig, parlem d'aquesta problemàtica del Dupuytren. Què és aquest problema? Què és aquesta malaltia?
Doncs, com tu ho has dit, Ignasi, la presentació és una malaltia que ens afecta les mans i les mans les utilitzem cada dia. I de què es tracta? Realment és una reacció fibrosa del palmell de la mà, de la fàscia del palmell de la mà, que si algú es toca per dintre la mà, la notarem tova, i això el que fa aquesta malaltia és que s'endureixi. I aquest engruiximent d'aquest teixit connectiu, que en alguna vegada ja havíem parlat, de la fàscia, fa que es comenci a retreure, que els dits, perquè ens entenguem, es quedi la mà com un puny. Al final, finalment, si no es tracta, acabaria la mà com un puny i no la podríem, seria una mà totalment inútil. Amb la qual cosa, és una malaltia que és freqüent, és una malaltia que es dona en homes, sovint, més, sobretot, actualment ja comença a canviar això, perquè fins als últims estudis que s'hi havien fet, l'home era qui treballava a casa i la dona estava normalment a casa, tot i que és una feina també, no? Però llavors era una activitat molt, molt més freqüent en homes i donava això pel tema de l'activitat laboral. Què passa? Que no sabem exactament per què es produeix, no hi ha una causa clara, s'estudien diversos factors, com tu també has dit, i sí que és veritat que no té tampoc una evolució uniforme, no sabem, en algunes persones avança molt ràpidament i en qüestió de pocs anys tenim una mà completament o molt tancada, i potser tenim pacients que amb 10-15 anys va evolucionant de forma molt lenta, llavors és una malaltia que s'està estudiant molt, que fa molts anys que es va descobrir, però que encara no tenim exactament molt, molt clar què és el que passa i per què es provoca.
Té tractament quirúrgic, és a dir, que hi ha un remei mèdic que consisteix a obrir aquesta mà i a corregir el problema perquè no es tanqui.
Efectivament. Actualment, com que tampoc sabem com es produeix i què és el que fa afavorir que apareixi aquesta malaltia, actualment l'única solució que es coneix és quirúrgica. Tècnicament es diu una fasciotomia, és a dir, tallem la fàscia, tallem aquest vel que ens cobreix la mà i alliberem aquesta tensió. És a dir, no hi ha actualment ni a través de fisioteràpia, ni a través de medicació, ni a través de res, actualment es coneix una solució no agressiva pel cos humà. Amb la qual cosa, hi ha diverses tècniques de cirurgia, que els cirurgians, en funció de com està la mà, de com està el pacient, quines característiques té, opten per una o per una altra, però actualment és l'únic remei que hi ha per tractar aquesta malaltia.
Per tant, aquesta fascio...
Fasciotomia.
Fasciotomia, és a dir, la...
El tall de la fàscia realment és així.
I se'n fan d'aquestes operacions, la mà queda bé i després...
Són molt freqüents, realment, en l'àmbit avui dia, són freqüents malalties de Dupuytren. I sí que és veritat que hi ha molts estadis d'aquesta malaltia, com dèiem abans. Llavors, què notem que es pot fer sospitar de que tenim això? Inicialment, sobretot el dit índex i el manovell, el petit, entre els espais dels dits, comencem a notar un enduriment. Allò ja no està tou, comences a notar com un nòdul, com una petita pedra, algú que et punxa. A vegades és dolorós, a vegades és indolorós, i no fa mal, però sí que notem això, i comencem a notar... Ah, doncs això, què és? Què és? Què? Sembla un quiste. Vas al metge i dius, no, això no... Tranquils, que això no és un quiste, això no és res, no es preocupi, però tu comences allò, i allò comença a expandir-se, i comencem a notar ja uns cordons que es van cap a, diguéssim, cap al canyell, perquè els oients tinguin una referència, són uns cordons fibrosos, nota realment una corda. Aquí ja tenim un estadi mig d'aquesta enfermedad que comença ja comencem a notar que no podem estirar bé els dits, que ens falta algo, que passa algo. Llavors aquí ja hem de, urgentment, quasi diríem, visitar l'especialista del cirurgià, perquè la solució serà la que és, tot i que les expectatives de recuperació normalment en un gran percentatge de casos són molt bones. Actualment les tècniques han evolucionat molt i tenim grans beneficis.
I aquí, després de la cirurgia, és quan arriba de debò el gruix de la feina del fisioterapeuta.
Aquí és on venim nosaltres. I, a més, hi ha grans estudis fets amb el Dupuytren, perquè és una malaltia que es coneix des de 1883, vull dir que des de llavors està documentada, que indiquen que entre el 50 i 60% dels èxits quirúrgics són deguts a la fisioteràpia postquirúrgica, és a dir, sense la intervenció nostra, realment els objectius no s'assoleixen. I hem de fer un treball molt acurat, hem de fer un treball molt intensiu, també, i hem de fer un treball molt ben fet perquè aquesta malaltia, aquesta intervenció quirúrgica, sigui exitosa.
I què és el que es fa? Quins objectius té la fisioteràpia després de la cirurgia a la mà per corregir els efectes del Dupuytren, que primer s'han corregit amb la cirurgia, però després cal actuar sobre la mà perquè torni a funcionar
bé. Sí, perquè ja et dic, si no hi ha una bona intervenció de fisioteràpia, aquesta malaltia, aquesta sensació, aquest Dupuytren pot tornar a aparèixer tranquil·lament. O sigui, no és una cosa que t'operes i ja, com el menís, te'l treuen i ja no tens menís. No, aquí pot tornar a aparèixer i, de fet, ja en recidives. Llavors, què fem normalment? Doncs normalment, el que fem segons la tècnica quirúrgica, a vegades són 3, 4, 5 sessions, a vegades es pot estendre fins 2, 3 mesos. Què intentem? Anar mobilitzant aquests dits que han estat afectats, anem estirant aquests dits poquet a poquet, perquè ja les cicatrius són molt espectaculars, això sí que és veritat, són cicatrius molt grans i que es veuen molt al palmell de la mà i a vegades provoquen adherències. Llavors, què fem? Intentar recuperar molt poquet a poquet aquesta extensió dels dits, és a dir, que els dits comencin, es puguin arribar a estendre completament, amb molta cura, amb molt de cuidado, i sobretot molt treball de la cicatriu. Hem d'intentar, a la mesura del possible, que aquestes cicatrius que ha fet el cirurgià per obrir no s'adhereixin, no s'endureixin, perquè llavors sí que tindrem una altra vegada aquesta retracció. En la qual el treball sobre la cicatriu, la flexibilització de la cicatriu, és absolutament importantíssima, és una de les coses fonamentals que fem els fisioterapeutes aquí. Una de les altres coses que fem, que és també molt important, és que si jo no puc... si em deixa el dit estirat, però tinc com tendència una altra vegada a retreure'l. Sempre en aquesta malaltia apliquem una fèrula, és a dir, amb fèrules de termoplàstic, col·loquem la mà en una posició molt, molt, de molta extensió, pràcticament en 10 graus de flex, una mica flexionats, una mica doblegats els dits, perquè ens entenguem, i aquesta fèrula es sol portar durant molt de temps i durant moltes hores. El pacient normalment ens pregunta, escolta, però si jo el que necessito és estendre, com m'inutilitzes els dits? Com els deixes immobilitzats, no? Sí, perquè la fàscia és un teixit connectiu molt dur i que necessita moltes hores d'estirament perquè vagi retomant aquesta actitud d'extensió. I nosaltres mobilitzem els dits perquè si no, si poséssim la fèrula a les 24 hores del dia durant A partir del tercer quart dia d'immobilitzar una articulació es perd mobilitat, amb la qual cosa, què passaria? Es quedaria amb una mà una altra vegada rígida, en extensió, és a dir, amb la mà oberta, però rígida, no la podríem doblegar. Llavors hem de buscar l'equilibri i hem de mobilitzar aquests dits per donar-li agilitat, a aquestes articulacions. I sí que és veritat que tothom ho entén. La mà és un mecanisme altament complex, igual que el peu. Hi ha moltes articulacions, tendons, musculatura, petites, de moviment molt definit, amb la qual el tractament és molt, molt, molt acurat. És molt precís el que hem de fer amb les mans dels pacients perquè, ja et dic, és un mecanisme d'alta complexitat.
Uh-huh. I bé, es practiquen diferents tècniques. Què és la cinesiteràpia, per exemple?
Doncs bé, la cinesiteràpia exactament és moure el pacient. Nosaltres el movem de forma passiva, que és la cinesiteràpia passiva, és a dir, nosaltres mobilitzem en la primera fase inicial en la que el pacient pràcticament no és capaç de fer quasi res i que té col·locada aquesta fèrula, i després comencem amb la cinesiteràpia activa. És a dir, recomanem una pauta d'exercicis sempre en funció, evidentment, un, de la tècnica quirúrgica que s'ha utilitzat, dos, de la fase en la que estem. No és el mateix fer doblegar els dits a un pacient que fa 4 dies que s'ha operat que fa 15 dies o 30 dies. I després, evidentment, a part de la mobilitat aquesta, doncs anar-li donant exercicis al pacient perquè vagi fent ell de forma activa. Això és progressivament, anem tractant, anem mirant, anem amb el dia a dia evolucionant amb el pacient, nosaltres evolucionem amb el pacient pràcticament, perquè inicialment seran exercicis sense força, evidentment, només que ell amb l'altra mà es vagi ajudant a doblegar aquests dits, però conforme vagi avançant i vagi evolucionant, començarem a donar ja exercicis amb pilota, exercicis amb molts objectes que tenim, inclús de fer pinces, d'agafar cosetes, de fer treball molt específic, molt mil·limètric, que diem nosaltres, perquè vagi agafant aquesta mà destresa una altra vegada, I sí que és veritat també que tenim gomes de resistència, és a dir, tenim un ventall de coses a fer amb aquestes mans, sobretot per això, perquè la mà és molt complexa, té molts mecanismes, té molts moviments, té moviments molt precisos, que això sí que m'agradaria... És una dada molt curiosa, però la diferència que tenim de pressió són 0,2 micres, o sigui... A partir de 0,2 micres de separació, nosaltres som capaços de detectar coses. 2 micres és res. Pues la sensació aquesta la tenim, els humans. Vull dir que treballs de moltíssima, moltíssima precisió.
Doncs avui amb Luis Delgado parlem de la fisioteràpia tal com és i coneixem el que són els casos de Dupuytren, aquesta problemàtica de les mans, uns enduriments que ens van encongint la part central de la palma de la mà i ens van tancant els dits la mà. Tot plegat ho podem començar a notar veient que hi ha dificultats per articular els dits i per moure, en definitiva, la mà. Un òrgan molt important per a la nostra activitat diària. Bé, comentem amb Luis Delgado el que és la pinça digital terminal de tots els dits. Això és una altra de les tècniques per rehabilitar aquesta mà després de la cirurgia pel Dupuytren. Seguim l'itinerari.
Sí. Vull dir, aquesta ja seria una part final del tractament en el qual ja tenim moviments globals de la mà que podem fer d'extensió, és a dir, d'obrir la mà, tancar la mà, tenim més força i comencem el treball, doncs això, molt més mil·limètric, molt més acurat, és a dir, nosaltres amb el pols a la mà ens hem d'arribar a tocar tots els dits de la mà, tant a la punta del dit com a un costat, com a l'altre costat, que diem la pinça terminal i terminoterminal. És a dir, tot el dit, des del pols, com que és el dit opositor, és el que ens permet l'aprensió, ha d'arribar a tots els dits de la mà i, a més, ha d'arribar pels tots dos costats. I, a més, ha d'arribar a la part final del dit, és a dir, on tenim l'ungla, però també on tenim els nusos de la mà, també hem d'arribar-hi. I això, en un pacient de Dupuytren, costa de fer-ho. Absolutament. Vull dir, si algun oient en aquest moment està operat d'això o s'ha operat, es recordarà perfectament de que en aquell moment ell no arribava pràcticament a tocar-se els dits i era una sensació una mica angoixant, perquè realment, com que la mà l'utilitzem cada dia, és una qüestió importantíssima, Llavors, insistim molt en aquest tipus d'exercici per això, perquè és el més acurat, perquè agafar una pilota amb una mà és molt... arribem molt fàcil a fer-ho, vull dir, de seguida comencem a obrir la mà, comencem a moviments molt grans, però aquests de les pinces o aquests d'agafar cigronets, agafar agulles de cosir, coses d'aquestes tan petitones, amb un dupotren és molt difícil d'assolir. I això, insistim moltíssim en aquesta fase final del tractament de fisioterapèutic, ens hi direm realment... És que, perquè ens entenguem, la fase inicial dura 2 dies, per dir alguna cosa, però aquesta fase dels últims graus, de les coses més difícils, són les que costen més, evidentment. Amb la qual cosa, ens hi tirem molt. Podem estar 2-3 setmanes treballant sobre això d'una forma molt insistent, molt insistent.
Per tant, en 3 setmanes es pot recuperar una mà afectada per dupotren. Suposo que depenent del moment en què s'ha fet la cirurgia i la fase de la malaltia.
Depèn de molts factors, depèn de com evoluciona el pacient. De fet, això és una cosa que no hem comentat mai durant tota aquesta sèrie de programes, però si el pacient s'involucra activament amb la seva rehabilitació, la rehabilitació serà més ràpida i més exitosa, i si el pacient no fa el que marca el fisioterapeuta, el cirurgià, tots els professionals de la sanitat que estan intentant treballar per ell, els objectius a vegades o s'assoleixen més tard o a vegades no s'acaben assolint, amb la qual cosa importantíssim sempre això de dir, escolta, em vaig involucrar, vaig a fer el que em diuen, intentaré fer-ho bé perquè l'èxit sigui, pues això, un èxit, no? No quedar-nos a mitges.
Sí, de vegades el pacient no ha de ser només un passiu que rep els consells o la imposició de les mans del fisioterapeuta, sinó que també ha de col·laborar, certament. L'operació de dupotren a la mà deixa un edema i una cicatriu postoperatòries. Què hem de fer amb això, ja per anar acabant, senyor Delgado?
Pues sí, pues el tractament de l'edema és un tractament típic, amb gel, amb mesures de repòs, amb una mica d'activació i del drenatge linfàtic que ja havíem parlat en algun altre programa, per intentar que aquest edema no s'espangui, perquè si aquest edema es cronifica, tindrem una altra vegada problemes de mobilitat articular en aquesta mà, amb la qual és molt important, doncs això, a vegades utilitzem embenats compressius, posem un guà o inclús una mitja que arriba al colze o a vegades inclús a l'espatlla perquè tot aquest sistema linfàtic quedi una mica comprimit i no ens arribi a les mans, que és la part distal, és la part més llunyanya i és la que costa més de que dreni el teixit. I per últim, realment, doncs el que havíem comentat abans, el tractament de la cicatriu és algo fonamental en aquest tipus d'intervenció. Són unes cicatrius profundes dintre de la mà, són unes cicatrius extenses i que s'han de treballar absolutament molt bé, amb tècniques doncs, de massatge, amb tècniques d'hidratació. Al pacient li diem que utilitzi cremes, olis de rosa mosqueta, cremes hidratants per estovar, per ablandir aquesta cicatriu, que no ens donin problemes, i que pues, a vegades també utilitzem parafines, mitjans d'escalfor per estovar. L'intenció és estovar, reblandir aquesta cicatriu i que doni funcionalitat i no es faci retraccions. Fonamental el treball de la cicatriu, fonamental, sobretot, com hem dit, l'actuació del fisioterapeuta en aquest tipus de patologia i d'intervenció quirúrgica és absolutament fonamental.
I una última qüestió, es recupera bé la mà totalment?
Pràcticament en la majoria de casos, fent un bon tractament de cirurgia i fent un bon tractament de fisioteràpia amb la col·laboració del pacient, tenim mans absolutament funcionals. Potser a lo millor queda alguna petita limitació en algun moment, en algun pacient, però queden mans de vida normal i que ens tornen a permetre arribar a la nostra feina, a la nostra
escriure amb l'ordinador, per exemple, amb el bolígraf.
Amb el bolígraf fa coses petites, normalment és així.
I si ens dediquem a la música, toquem el piano, la guitarra, també, la flauta, la trompeta...
Tot això que són activitats molt mil·limètriques, també, si jo penso que en principi si no hi ha cap tipus de complicació ni cap tipus de cosa estranya durant el procés, es torna a arribar a una vida pràcticament igual a la que teníem abans.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Luis Delgado, per aquests consells. Avui no hem donat els telèfons, però sí que recomanem especialment, ho intentem fer cada setmana, als nostres oients que si volen consultar-nos qualsevol cosa ens poden escriure pel correu electrònic del programa fisioteràpia@radioestel.cat o bé trucar-nos a les tardes aquí a Ràdio Estel i proposar-nos temes que el senyor Luis Delgado, com a expert en fisioteràpia, ens podrà comentar. al telèfon 93-409-2770, trucant de dilluns a divendres a les tardes. Amb molt de gust un servidor els podrà atendre, aquells que vulguin saber alguna cosa pel programa La Fisioteràpia Tal Com És. Senyor Delgado, la setmana vinent ja serem al juny, si Déu vol. Doncs bona setmana.
Molt bona setmana i un plaer una altra vegada estar amb vosaltres compartint aquest espai.
Adéu-siau. Ara us deixem amb la pregària de vespres després d'una petita selecció musical, Les Vespres des de Montserrat.
Ràdio Estel.
Atenció! El proper 17 de juny, nova edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Avancem la data de la nostra vetllada per excel·lència per coincidir amb tot el positivisme del bon temps. A 8:15 del vespre, projecció del documental Camino a l'escuela, al Cinema Comèdia. I a 9:00, el sopar a l'hotel Avinguda Palace, Gran Via 605 de Barcelona. Informació i reserves al 93-409-2770. 93-409-2770. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93-399-4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Yeah. Chi sei? E ci crederò, musica sei. Adagio.
Radio Estel.